Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Ja ho senten, amb crits de fora i xiulets, més d'un miler de manifestants protesten encara a aquesta hora contra la presència de la família reial espanyola al Palau de Congressos de Barcelona, que ara mateix presideix la cerimònia dels desens premis de la Fundació Princesa de Girona. Montse Manent.
Els manifestants han intentat bloquejar l'accés als assistents i hi ha hagut moments de tensió. A aquesta hora continua en marxa la cerimònia d'entrega dels desens premis Fundació Princesa de Girona.
Al Palau de Congressos hi tenim el nostre company Pep Carbonell. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Milers de concentrats encara aquí a la Diagonal, a l'alçada zona universitària, 100 metres del Palau de Congressos on s'està celebrant els Premis Princesa Girona. Fora el Borbó, el càntic més escoltat aquesta tarda en una jornada de moment sense incidències destacables.
Tret de sortida avui a l'Audiència de Tarragona del judici contra els membres d'una xarxa que es dedicava a abusar sexualment de menors i gravar pornografia infantil a la província.
Avui havien de declarar algunes de les víctimes. La vista s'allargarà fins al 29 de novembre i el tribunal ha acordat que es faci a porta tancada.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
L'alerta sobre aquesta organització criminal la va donar un centre de menors de Tortosa, on els presumptes pornògrafs captaven els joves a canvi de petites sumes de diners. La denúncia va permetre destapar el grup i detenir 7 persones el 2015, per qui la fiscalia demana 6.317 anys de presó. D'aquests 7, n'hi ha un que està declarat en rebel·lia.
Tècnics d'urbanisme i d'empreses constructores de Badalona han fet avui una primera visita al perímetre de l'edifici del barri de la Salut, que demà anirà a terra.
Els veïns afectats continuen reallotjats de forma temporal fins que serveis socials estudiï cas per cas. Voluntaris de Creu Roja, entre ells psicòlegs, els han acompanyat en tot moment per ajudar-los en el procés.
Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Per preservar la seguretat dels edificis colindants, sobretot, i fer-ho amb tota la seguretat també pel personal que farà l'enderroc, s'utilitzarà una tècnica més conservadora, més manual, per dir-ho d'alguna manera, almenys fins a arribar a on trobem el forat. Una vegada aquí, doncs es dictaminarà si es continua en la mateixa tècnica o no.
Sentíem a Rubén Guijarro, regidor de Seguretat i Urbanisme de Badalona. Més coses, la reunió d'aquest matí entre el comitè d'empresa, la direcció de Prysmian i mediació de treball s'ha ajornat fins demà, després que una vintena de treballadors hagin irromput a la sala amb mascarats i cridant.
Expliquen que ho han fet com a resposta del maltractament rebut ahir a la seu italiana de la direcció. Ho ha explicat a la xarxa Francisco Martínez, del comitè de General Cable.
Mienten prácticamente en todo y encima nos vamos allá a protestar y nos tratan como terroristas, pues evidentemente esto es una, para mí es una respuesta proporcional, aunque no la puedo compartir porque la violencia no puedo abogar en ningún momento, pero sí que de alguna manera me solidarizo un poquito con mis compañeros.
I en cultura, la periodista i escriptora argentina Mariana Enríquez ha guanyat el Premi Herralde de novel·la amb l'obra Nuestra Parte de Noche.
Fue un desafío porque estaba bastante cómoda en la escritura de cuentos y eran bien recibidos y eso, y me aburrí. Me dieron ganas de decir, bueno, no, a ver si puedo hacer otra cosa, ¿no? Fue como probarme, pero sí, tiene elementos de género, tiene bastante de política, tiene de género de horror, tiene bastante de saga familiar.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, aquesta tarda de dilluns encara vindrà marcada pel vent de component nord-oest, amb tot haurà baixat d'intensitat. Encara quedaran alguns núvols alts que són fruit d'aquest vent que ha bufat reforçat, sobretot a cotes altes. Pel que fa a la nuvolositat, s'anirà fent més abundant amb el pas de les hores. S'esperen precipitacions a zones del Pirineu, Prepirineu i ja a partir de mitja tarda a les comarques de Lleida, i també aquestes precipitacions disperses poden arribar a qualsevol punt de cara a la nit. El dimarts encara ens llevarem amb alguns ruixats febles a la zona de l'Alt i el Baix Empordà. També podrien arribar de manera més esporàdica a la resta de les comarques de Girona, però ja al final del matí aniran desapareixent. A la resta del territori, domini del sol, encara tindrem núvols de vent, fruit d'aquest vent de component nord i oest que encara reforçarà de cara al dimarts. I a la tarda augmentarà la nuvolositat altre cop a la zona del Pirineu, Prepirineu, on s'esperen alguns ruixats amb una cota de neu que voltarà als 1.500 metres. Pel que fa a la resta, l'estat del cel de cara a dimarts dominarà el sol i el que serà destacat, com dèiem, és aquest vent de mestral que bufarà més reforçat, sobretot a la zona de les muntanyes del prelitoral sud. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en una tarda realment complicada pel bloqueig als accessos a Barcelona per la B23. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Jornada complicada en aquesta xarxa viària. A banda de les aturades habituals que hi són en plena hora punta en aquestes vies que envolten Barcelona, tenim diverses incidències. Per exemple, evidentment, aquest tall de l'A23 a la zona d'Esplugues d'entrada a Barcelona, els vehicles els desvien, de fet, cap a la Ronda de Dalt. Això provoca cua important de 5-6 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i Esplugues, això com dèiem, la B23 i d'entrada a Barcelona. Molta gent agafa com a via alternativa per entrar a Barcelona l'autovia 2, que ara també baixa molt carregada durant 5 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. També en aquest extrem sud de Barcelona hi ha aturades de més de 3 quilòmetres a la C32, a la zona d'Esplugues, quan la C32 enllaça amb la Ronda de Dalt. A banda de tots aquests problemes a l'extrem sud de Barcelona, destaquem també l'autopista AP7, que va molt plena a tota la zona del Vallès, amb aturades de 7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà, això en direcció sud, però també en sentit nord hi ha trams de retencions gairebé entre Sant Cugat i la zona de Barberà. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Amb crits de fora i xiulets, més d'un miler de manifestants protesten encara a aquesta hora contra la presència de la família reial espanyola al Palau de Congressos de Barcelona, que ara mateix presideix la cerimònia dels desens premis de la Fundació Princesa de Girona.
Els manifestants han començat ja la concentració a les 4 de la tarda, però els moments de màxima tensió s'han viscut pels vols de quarts de 6 a les 6, quan els assistents a l'acte intentaven accedir al recinte del Palau de Congressos. Els concentrats han bloquejat totes les entrades, provocant moments de tensió amb alguns dels assistents, entre ells l'expresident de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, o el regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou.
A aquesta hora, però, la cerimònia fa uns 20 minuts que ha començat, mentre fora continuen els crits i els xiulets. Al Palau de Congressos hi tenim el nostre company Pep Carbonell. Pep, bona tarda. Quina és la situació ara mateix?
Hola, bona tarda, Lali. Doncs aquí els manifestants de moment segueixen concentrats a aquest punt de la Diagonal, la zona universitària, 30 metres del Palau de Congressos. Com dèieu, des de dos quarts de cinc hi ha manifestants. Els Mossos han bloquejat amb una trentena de furgonetes tota la Diagonal, tant els carrils centrals com els carrils laterals, i el carril lateral de muntanya, per entendre'ns, allà hi han habilitat un pas per a la gent, per als assistents als premis. El que passa és que els manifestants han bloquejat aquest pas per no deixar-los entrar, i com dèiem, hem vist cares conegudes com els que dèieu, o també l'ex-vicepresident del Futbol Club Barcelona Econòmic, Javier Faus, o també hem vist, fins i tot, hem parlat amb alguns dels premis que tampoc podien entrar i havien de pujar fins a l'avinguda d'Esplugues per donar la volta ben bé 20 o 30 minuts més fins a arribar a la porta del Palau de Congressos. Els manifestants, crits de fora el Borbó sobretot, però ara mateix la manifestació s'ha convertit en una cacerolada i xiulets i crits d'independència. I bé, i de moment els concentrats segueixen aquí, no tenen intenció de marxar. I mentrestant, a dintre, els Premis Princesa Girona. Recordem que aquests premis es feien a Girona, però que ara fa 2 anys l'Ajuntament de Girona va declarar persona non grata al rei i es va negar també a cedir l'Auditori Municipal per fer-hi l'acte dels premis, i per tant els premis doncs van deixar de fer-se a Girona. L'any passat es van fer en un edifici que van cedir els germans Roca, els cuiners, i aquest any, doncs, coincidint amb el desè aniversari, es celebraven aquí a Barcelona. Dèiem, a dins s'estan celebrant els premis. Qui són els guardonats, els 5 guardonats? Doncs el director d'escena, Rafael Villalobos, Premi Arts i Lletres al neuròleg i emprenedor Ignacio Medrano. Premi Empresa al matemàtic Xavier Ros Otón. Premi Recerca Científica. Begoña Arana és el Premi Social i un premi nou, un premi internacional a la cofundadora de l'Organització Humanitària Internacional Humanity Crew, que és Maria Jamal. Bé, doncs, de moment, des d'aquí és tot, des de la Diagonal, on els manifestants continuen amb les casseroles i els xiulets.
Doncs gràcies, Pep, per aquest extens repàs. A tot això, les protestes també hi ha destacats diputats dels tres partits independentistes. Aquest matí, però, des del govern s'ha fet una crida a manifestar-se de manera cívica. I tot això mentre Òmnium Cultural reclama que l'Ajuntament no cedeixi espais públics a la monarquia. L'entitat independentista vol que la família reial no pugui fer servir el Palauet Albéniz, la seva residència oficial, en les visites a Barcelona. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha retret Felip VI la seva actitud negligent durant el discurs posterior a la consulta de l'1 d'octubre i ha criticat la que ha qualificat de militarització de Barcelona per la visita del monarca. Per això ha reclamat que l'Ajuntament no li cedeixi espais públics.
Aquest rei, imposat pel franquisme, no pot tenir cap privilegi a la capital de Catalunya. Cap espai públic pot estar a la seva lliure disposició, ni a Barcelona ni arreu del país. Per això demanem que el Palauet Albéniz sigui un lloc dedicat a la cultura, cedit a les entitats, obert a la ciutadania i que mai més se cedeixi en els Borbons.
Per Mauri, l'Ajuntament hauria d'esborrar el rastre de la monarquia a la ciutat, com ja va fer quan va retirar l'efígie de Joan Carles I del Saló de Plens Municipal.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
I a aquesta hora, més de 40 ciutats d'arreu de l'Estat protesten contra la sentència de l'anomenada Manada de Manresa, que condemnava els agressors d'abusos i no agressió sexual a una menor.
La sentència es coneixia dijous passat i des d'aleshores desenes d'organitzacions feministes han convocat concentracions per aquest dilluns. Sota el lema "No és abús, és violació", els manifestants tornen a posar sobre la taula totes les reivindicacions que ja van sortir en el cas de la Manada de Pamplona. És a dir, que la intimidació o la violència deixin de ser requisits perquè una violació sigui considerada agressió sexual. En el cas de la menor de Manresa, l'Audiència de Barcelona va considerar un atenuant el fet que la víctima estigués sota els efectes de les drogues.
La principal convocatòria, però, a casa nostra és demà a Manresa. Col·lectius feministes criden a mobilitzar-se contra la polèmica sentència. Avui, però, el col·lectiu Dones de Lleida ja s'ha concentrat aquest migdia davant els jutjats de la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El col·lectiu feminista ha volgut denunciar el que consideren que és una justícia patriarcal davant aquesta sentència de l'Audiència de Barcelona. Així ho ha manifestat la membre de Dones Lleida, Esther Sánchez.
Avui estem aquí per denunciar una vegada més el que és, doncs, aquesta justícia patriarcal, que entenem que revictimitza, doncs, les víctimes de les agressions sexuals, no posa el seu lloc, doncs, amb aquests agressors i, per tant, d'alguna manera s'està donant màniga ampla a que segueixi aquesta impunitat, a que segueixin aquests actes tan execrables que cada dia, doncs, ens trobem a totes les ciutats, no?, arreu de Catalunya i de l'Estat.
Des del col·lectiu afirmen que continuaran cada vegada amb més força perquè això no passi i diuen que sembla que la judicatura està encallada. Segons han manifestat, continuaran defensant les dones contra el món patriarcal, consideren, en el qual se les reprimeix.
I encara en la crònica social, tret de sortida avui a l'Audiència de Tarragona del judici contra els membres d'una xarxa que es dedicava a abusar sexualment de menors i gravar pornografia infantil a la província. Avui havien de declarar algunes de les víctimes. La vista s'allargarà fins al 29 de novembre i el tribunal ha acordat que es faci a porta tancada. Radio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
L'alerta sobre l'acció criminal la va donar un centre de menors de Tortosa, on els presumptes pornògrafs captaven els joves a canvi de petites sumes de diners. La denúncia va permetre destapar el grup i detenir 7 persones el 2015, per qui la fiscalia demana 6.317 anys de presó. D'aquests 7, n'hi ha un que està declarat en rebel·lia i que no s'ha presentat al judici. Alexandra Membritbe, de l'associació El Mundo de los Así, especialitzada contra l'abús infantil, adverteix que aquests casos es podien haver detectat abans si hi hagués una formació per tots els treballadors i treballadores que estiguin relacionats amb el món de la infància.
Tenim un problema greu. I el problema greu és que no existeix a dia d'avui formació curricular per a totes aquestes persones professionals que poden estar a prop d'una víctima o una supervivent.
La vista s'allargarà fins al 29 de novembre i el tribunal ha acordat que es faci a porta tancada. L'operació Trinity també va poder identificar 103 víctimes d'aquesta xarxa a Barcelona, València, el Marroc, Tailàndia, Romania o Vietnam. Els processats hi participaven de forma directa en els abusos i també enregistrant les imatges per després compartir el material entre ells.
A Badalona, tècnics d'urbanisme i d'empreses constructores han fet avui una primera visita al perímetre de l'edifici del número 16 del passatge de la Torre al barri de la Salut, que demà anirà a terra. Els experts acaben de confeccionar aquest matí el pla que seguirà en la demolició, mentre els veïns afectats continuen reallotjats de forma temporal fins que serveis socials estudiï cas per cas. Voluntaris de Creu Roja, entre ells psicòlegs, els han acompanyat en tot moment per ajudar-los en el procés. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossell. Senyor.
Amb tota probabilitat, dimarts s'iniciarà la demolició, que no es farà amb explosius per raons de seguretat. Seran els operaris els que enderrocaran cada pis, penjats en una grua, fins a arribar al forat de la façana que es troba a la segona planta. Ho explica Rubén Guijarro, regidor d'Urbanisme.
Per preservar la seguretat dels edificis colindants, sobretot, i fer-ho amb tota la seguretat també pel personal que farà l'enderroc, s'utilitzarà una tècnica més conservadora, més manual, per dir-ho d'alguna manera, almenys fins a arribar a on trobem el forat.
Els 57 veïns de l'edifici afectat es troben ara allotjats en pensions i aparthotels, uns habitatges d'emergència que tenen garantits almenys durant dues setmanes. Després, Serveis Socials estudiarà cas per cas per determinar si s'escau una solució a llarg termini. Pel que fa als 48 veïns de les finques properes, les números 14 i 11, també se'ls oferirà allotjar-se en pensions i aparthotels fins que puguin tornar a casa.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
S'ajorna fins demà a la tarda la reunió entre sindicats i direcció de l'antiga General Cable per negociar l'ERO, que afectarà uns 500 treballadors de les plantes de Montcada i Manlleu. Aquest matí s'han viscut moments de tensió quan en la protesta davant el Departament de Treball una vintena de persones han irromput a la sala on s'havien de dur a terme les negociacions emmascarats i cridant. La nova trobada es farà demà a 4:45 a un altre local del Departament, al Poble Sec. Mentrestant, continuen les convocatòries de vaga. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Una vintena de treballadors de la planta de Prysmian de Montcada i Reixac han irromput a la sala on el seu comitè estava reunit amb la direcció i mediació del Departament de Treball. Expliquen que ho han fet com a resposta del maltractament rebut ahir a la seu italiana de la direcció. Ho ha explicat a la xarxa Francisco Martínez, del comitè de General Cable.
Mienten prácticamente en todo y encima nos vamos allá a protestar y nos trataron como terroristas. Pues evidentemente esto es una, para mí es una respuesta proporcional, aunque no la puedo compartir porque la violencia no puedo abogar en ningún momento, pero sí que de alguna manera me solidarizo un poquito con mis compañeros.
La direcció no ha volgut continuar la reunió per motius de seguretat i mediació ha emplaçat les dues parts demà a la tarda a una altra seu, al Poble Sec. Una setantena de treballadors s'han concentrat al carrer, han llançat petards i traques a la porta i han llançat ous contra la façana.
Doncs a la situació dels treballadors de l'antiga General Cable s'hi suma també els de l'empresa tèxtil Fonsfil de Pons, a la Noguera. 45 treballadors es quedaran sense feina durant 2 anys, segons l'ERO que la direcció va presentar a la plantilla la setmana passada. Segons diuen, és per causes econòmiques i productives.
Comissions Obreres ja ha manifestat la seva preocupació davant d'aquest expedient, que és el segon que presenta Fonsfil en els últims 3 anys. El sindicat exigeix a l'empresa que estudiï mesures alternatives a l'expedient per tal de no perjudicar els treballadors.
Sigui com sigui, la situació de totes aquestes empreses posa en dubte el Pacte Nacional per la Indústria. Només s'ha executat una part del pressupost previst i encara hi ha molta feina per fer.
Des de Comissions Obreres consideren que el pacte està carregat de bones intencions, però és víctima de la passivitat de les administracions. Ho ha dit a la xarxa Tomàs Díaz, responsable de política industrial del sindicat.
En el tema d'infraestructures només s'ha executat un 1% del pressupost que hi havia disponible, un 30% en noves tecnologies, les inversions, les ajudes a empreses, les ajudes a polígons industrials. Hi ha molta feina per fer i jo penso que el problema del Pacte Nacional de la Indústria, que té molt bones intencions, no és un problema de desenvolupament, sinó és un problema, i jo m'agradaria dir tranquil·lament que és un problema de paràlisi política també que hi ha al govern de la Generalitat.
Díaz ha recordat que 2 de cada 5 treballadors que han perdut la feina a Catalunya pertanyen al sector de la indústria.
Doncs amb aquesta xifra a la mà, la indústria es situa en el sector amb una evolució més negativa pel que fa a la creació d'ocupació a Catalunya. És més, la xifra d'acomiadats per un expedient d'ocupació en l'àmbit industrial s'ha gairebé doblat respecte a l'any passat. En té totes les dades la nostra companya Carina Bellbé.
En nombres absoluts, el sector serveis té més treballadors despatxats perquè hi treballa molta més gent, però en la indústria és més alta la proporció d'acomiadaments sobre el total dels empleats contractats. L'evolució en el temps també demostra que des de l'any passat el sector serveis va reduint el nombre d'acomiadaments per ERO, mentre que en la indústria no deixen de créixer i, per si no fos prou, enguanya gairebé el doble de treballadors acomiadats en la indústria que l'any passat. Aquests indicadors que demostren com la indústria abandera els acomiadaments forçats cal sumar-hi també les dades de l'enquesta de població activa. En un any s'hi han perdut 15.200 de treball en comparació amb els 115.000 que n'ha creat el sector serveis. Si es dona un cop d'ull general, el degoteig d'afectats pels ERO continua augmentant a Catalunya i, segons càlculs de la Cambra de Comerç de Barcelona, s'acabarà l'any sumant prop de 5.000 acomiadaments més, com ara els que afectaran Bayer, Sada o General Cable. Tot plegat suposarà, doncs, segons la Cambra, un increment del 51% respecte a l'any anterior i la xifra d'ERO més elevada des de fa 5 anys.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a l'Alt Empordà, on segueix la polèmica per la col·locació d'una antena de 5G al barri del Rally Sud de Figueres. L'Ajuntament ha hagut d'aixecar-ne la suspensió, tot i que asseguren que estan al costat dels veïns que rebutgen l'antena, però que ara per ara no poden aturar-ne la instal·lació. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. La col·locació de l'antena de telefonia mòbil al barri del Rally Sud de Figueres torna a ser motiu de polèmica. L'Ajuntament fins ara havia suspès la llicència d'obres per la col·locació d'aquesta antena, però ara ha hagut d'aixecar aquesta suspensió perquè la llei li obliga. De totes maneres, l'Ajuntament assegura que treballarà per fer pressió a l'empresa per aturar definitivament la instal·lació de l'antena o bé canviar-la d'ubicació. Des de l'Ajuntament treballaran perquè el nou POM eviti la col·locació d'antenes en zones poblades. També parlaran amb el síndic de Greuges de Catalunya i faran un front comú amb el municipalisme per tal que els ajuntaments puguin tenir més presa de decisió a l'hora de col·locar les antenes. Així ho ha explicat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.
Defensar els seus interessos, recolzar-los i mirar de trobar les solucions que necessitem, doncs, perquè aquesta antena o la ubicació d'aquesta antena pugui ser repensada i pugui posar-se en algun dels espais on l'Ajuntament suggereix.
L'antena de telefonia es vol ubicar a la zona del barri del Rally Sud, una de les zones més poblades de la ciutat, enmig del nou CAP i prop d'una escola, i es tractaria d'una antena d'uns 30 metres d'alçada.
Taulades aixecades i arbres caiguts són les restes que ha deixat l'episodi de Fort Vent que s'ha viscut a Catalunya aquest cap de setmana. Les ventades d'aquest passat diumenge han afectat en especial el Camp de Tarragona i sobretot a la comarca del Baix Camp. Allà s'hi han registrat ratxes de mestral de més de 140 km per hora. La nova ràdio, David Fernández.
Arreu de Catalunya, la ventada ha deixat més de 800 trucades al 112 i més de 375 avisos als bombers de la Generalitat fins a les 9 del vespre d'aquest diumenge. La majoria d'incidències s'han registrat al Baix Camp i en especial a Reus, Cambrils i Mont-roig del Camp. A Reus, on hi ha hagut ràfegues de mestral de més de 130 km per hora, s'han comptabilitzat 182 casos. S'han quedat sense llum més de 5.200 abonats i han caigut arbres de grans dimensions, s'han bolcat contenidors i s'han desprès parts de façanes i d'altres objectes. El vent també ha afectat la circulació de combois de llarga distància del corredor mediterrani Barcelona-València i a la línia R16 de Rodalies.
En cultura, la periodista i escriptora argentina Mariana Enríquez ha guanyat el Premi Herralde de novel·la amb l'obra Nuestra parte de noche. El jurat ha destacat que l'obra desborda les convencions del gènere per elevar-se a la categoria de novel·la total, oberta a grans temes.
Entre ells, les relacions pare-fill, els llaços de l'amor i l'amistat o la malaltia com a condició de vida. Nuestra parte de noche explica el viatge d'un pare i un fill travessant l'Argentina per carretera durant els anys de la junta militar. En aquest viatge plana també l'amor de la mare en circumstàncies poc clares. Mariana Enríquez, que els relats de viatges i perfils, ha explicat que l'obra premiada és una barreja de gèneres.
Fue un desafío porque estaba bastante cómoda en la escritura de cuentos y eran bien recibidos y eso, y me aburrí. Me dieron ganas de decir, bueno, no, a ver si puedo hacer otra cosa, ¿no? Fue como probarme, pero sí, tiene elementos de género, tiene bastante de política, tiene bastante de género de horror, tiene bastante de saga familiar.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Sant Andreu, el Mataró i el Mediterrani coneixeran demà els rivals a l'Eurolliga femenina.
Les andreuenques van superar l'Illa Francès per 8-5 i les mataronines van guanyar l'Utrecht a Holanda per 7-8 en la darrera jornada de la fase de grups. El Mediterrani ja va segellar dissabte la seva classificació. En la següent fase ja s'hi afegirà el Sabadell, vigent campió de la competició. Serà el primer cop que quatre equips catalans arriben a aquesta fase de la màxima competició del waterpolo femení europeu. Demà es farà el sorteig que configurarà els 16 equips classificats en 4 grups. Només les sabadellenques estan entre els caps de sèrie.
Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Ara tothom pendent del sorteig de la segona fase, que pujarà encara més l'exigència dels equips participants. 16 equips repartits en 4 bombos per formar 4 grups de 4 clubs cadascun. Un d'aquests bombos el formen els 4 equips exempts a la primera ronda i participants de la darrera edició de la final a 4: Sabadell, Olympiacos, Buliacmeni i Horizonte de Catània. Com a segones de grup hi haurà els equips catalans del Sant Andreu i el Mediterrani, el Kirishi Rus i les holandeses de l'Utrecht. Finalment, com a tercers de cada grup, a banda del Mataró, s'han classificat la Roma, el Tétero holandès i el Zuglo d'Hongria. L'entrenadora Marina Zablit destaca que arribats a aquest punt, qualsevol rival serà difícil.
Seguramente será duro de nuevo, o sea, no hay, es Europa. Hemos tenido la prueba aquí, hay que entrenar, una vez más, estar pendientes de nuestro juego, nuestra intensidad, y seguramente que podemos sacar muy buenas cosas independiente del rival.
El sorteig serà demà a la seu de l'Alén, a Nyon, i veurem la sort que depara els quatre equips catalans, que del 29 de novembre a l'1 de desembre buscaran un bitllet per a aquests preuats quarts de final.
L'Esparta Cityleaf Girona és líder en solitari de la Lliga Femenina de Bàsquet.
Va superar el gran rival i co-líder fins ahir al Perfumeries Avenida de Salamanca. Les d'Eric Suris es van imposar per 55-68 a l'Avenida per quart cop consecutiu i van sortir líders en solitari amb 7 victòries en els 7 partits jugats.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut. Quan tinguis problemes jo hi seré.
I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis. I m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai.
Encén el llum i fes-te el fort i amb les estrelles escriu el teu nom. Vas dir-me, pots anar molt més enllà, pots creuar terres i mars, jo et guiaré i sempre et podré ajudar. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Vindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré.
I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis. I m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai. No more than mine.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Ja ho senten, amb crits de fora i xiulets, més d'un miler de manifestants protesten encara a aquesta hora contra la presència de la família reial espanyola al Palau de Congressos de Barcelona, que ara mateix presideix la cerimònia dels desens premis de la Fundació Princesa de Girona. Montse Manent.
Els manifestants han intentat bloquejar l'accés als assistents i hi ha hagut moments de tensió. A aquesta hora continua en marxa la cerimònia d'entrega als desens premis Fundació Princesa de Girona.
Al Palau de Congressos hi tenim el nostre company Pep Carbonell. Pep, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs mentre continua la cerimònia d'entrega dels Premis Princesa de Girona, doncs continua la mobilització. Comença a refrescar aquí la Diagonal, però els manifestants no es mouen i ara fa 5 minuts que han avisat els cossos policials, els Mossos d'Esquadra, que si llançaven objectes, doncs es veurien obligats a intervenir.
Tret de sortida avui a l'Audiència de Tarragona del judici contra els membres d'una xarxa que es dedicava a abusar sexualment de menors i grava pornografia infantil a la província.
Avui havien de declarar algunes de les víctimes. La vista s'allargarà fins al 29 de novembre i el tribunal ha acordat que es faci a porta tancada.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
L'alerta sobre aquesta organització criminal la va donar un centre de menors de Tortosa, on els presumptes pornògrafs captaven els joves a canvi de petites sumes de diners. La denúncia va permetre destapar el grup i detenir 7 persones el 2015, per qui la fiscalia demana 6.317 anys de presó. D'aquests 7, n'hi ha un que està declarat en rebel·lia i que no s'ha presentat al judici.
Tècnics d'urbanisme i d'empreses constructores de Badalona han fet avui una primera visita al perímetre de l'edifici del barri de la Salut, que demà anirà a terra.
Els veïns afectats continuen reallotjats de forma temporal fins que serveis socials estudiï cas per cas. Voluntaris de Creu Roja, entre ells psicòlegs, els han acompanyat en tot moment per ajudar-los en el procés. El regidor de Seguretat i Urbanisme de l'Ajuntament de Badalona, Rubén Guijarro, ha avançat que serà un enderrocament complicat.
Per preservar la seguretat dels edificis colindants, sobretot, i fer-ho amb tota la seguretat també pel personal que farà l'enderroc, s'utilitzarà una tècnica més conservadora, més manual, per dir-ho d'alguna manera, almenys fins a arribar a on trobem el forat. Una vegada aquí, doncs es dictaminarà si es continua amb la mateixa tècnica o no.
La reunió d'aquest matí entre el comitè d'empresa, la direcció de Prismian i mediació de treball s'ha ajornat fins demà després que una vintena de treballadors hagin irromput a la sala emmascarats i cridant.
Expliquen que ho han fet com a resposta del maltractament rebut ahir a la seu italiana de la direcció. Ho ha explicat a la xarxa Francisco Martínez, del comitè de General Cabe.
Mienten prácticamente en todo y encima nos vamos allá a protestar y nos tratan como terroristas, pues evidentemente esto es una, para mí es una respuesta proporcional, aunque no la puedo compartir porque la violencia no puedo abogar en ningún momento, pero sí que de alguna manera me solidarizo un poquito con mis compañeros.
En cultura, la periodista i escriptora argentina Mariana Enríquez ha guanyat el Premi Herralde de novel·la amb l'obra Nuestra Parte de Noche.
Enríquez ha escrit novel·les, relats de viatges i perfils. L'autor ha explicat que l'obra premiada és una barreja de gèneres.
Fue un desafío porque estaba bastante cómoda en la escritura de cuentos y eran bien retos y eso, y me aburrí. Me dieron ganas de decir, bueno, no, a ver si puedo hacer otra cosa, ¿no? Fue como probarme, pero sí, tiene elementos de género, tiene bastante de política, tiene bastante de género de horror, tiene bastante de saga familiar.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres.
Hola, aquesta tarda de dilluns encara vindrà marcada pel vent de component nord-oest, amb tot haurà baixat d'intensitat. Encara quedaran alguns núvols alts que són fruit d'aquest vent que ha bufat reforçat, sobretot a cotes altes. Pel que fa a la nuvolositat, s'anirà fent més abundant amb el pas de les hores. S'esperen precipitacions a zones del Pirineu, Prepirineu i ja a partir de mitja tarda a les comarques de Lleida. I també aquestes precipitacions disperses poden arribar a qualsevol punt de cara a la nit. El dimarts encara ens llevarem amb alguns ruixats febles a la zona de l'Alt i el Baix Empordà. També podrien arribar de manera més esporàdica a la resta de les comarques de Girona, però ja al final del matí aniran desapareixent. A la resta del territori, domini del sol, encara tindrem núvols de vent, fruit d'aquest vent de component nord i oest que encara reforçarà de cara al dimarts. I a la tarda augmentarà la nuvolositat altre cop a la zona del Pirineu, Prepirineu, on s'esperen alguns ruixats amb una cota de neu que voltarà als 1.500 metres. Pel que fa a la resta, l'estat del cel de cara a dimarts dominarà el sol i el que serà destacat, com deia, és aquest vent de mestral que bufarà més reforçat, sobretot a la zona de les muntanyes del prelitoral sud. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Coneixem ara l'estat de la xarxa viària en una tarda realment complicada pel bloqueig als accessos a Barcelona per la B23. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Així és, jornada complicada amb tota aquesta xarxa viària que envolta Barcelona i a les seves rondes. Per exemple, hem de dir que les dues rondes en sentit Besòs presenten trams de retencions gairebé de punta a punta, la ronda de dalt des de Diagonal fins al nus de la Trinitat i també la ronda litoral des de Zona Franca fins al mateix nus de la Trinitat. En part a causa d'un accident que s'ha produït a la C-58 sortint de Barcelona, Montcada i Reixac. De fet, a la C-58 hi ha trams aturades entre Montcada i el Nus en tots dos sentits de la marxa. A més, com ja sabem, a l'extrem sud de Barcelona tenim la B-23 tallada a les zones plugues. Els vehicles els desvien per enllaçar amb la ronda de dalt. Aquí hi ha cua de 4 a 5 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i Esplugues, com et deia, la B-23 d'entrada a Barcelona. Molta gent utilitza com a via alternativa l'autovia A2, va una mica millor, però hi ha molt trànsit en aquesta autovia A2, també durant 4 a 5 quilòmetres gairebé entre Sant Feliu i Cornellà. I també en aquest extrem sud de Barcelona, la C-32, que presenta aturades a la zona d'Esplugues per enllaçar amb la ronda de dalt. Per tant, problemes tant a l'extrem nord com a l'extrem sud, com a les dues rondes de Barcelona, aquestes dues rondes molt carregades en sentit Besòs.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Ja ho senten, amb crits de fora i xiulets, més d'un miler de manifestants protesten encara a aquesta hora contra la presència de la família reial espanyola al Palau de Congressos de Barcelona, que ara mateix presideix la cerimònia dels desens premis de la Fundació Princesa de Girona.
Els manifestants han començat ja la concentració a les 4 de la tarda, però els moments de màxima tensió s'han viscut pels vols de quarts de 6 a 6, quan els assistents a l'acte intentaven accedir al recinte del Palau de Congressos. Els concentrats han bloquejat totes les entrades, provocant moments de tensió amb alguns dels assistents, entre ells l'expresident de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, o el regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou.
A aquesta hora, però, la cerimònia ja ha començat i, de fet, ha d'acabar a 9:15 del vespre. Mentre fora, continuen els crits i els xiulets. ANC i Pícnic per la República han desconvocat, però els CDRs criden a continuar la protesta fins que acabi l'acte. Al Palau de Congressos hi tenim el nostre company Pep Carbonell. Pep, bona tarda. Quina és la situació ara mateix?
Bona tarda, Lari. Doncs sí, quan hem arribat feia calor, ara fa una mica més de fresqueta. Hi ha manifestants que han marxat, però estan arribant també més manifestants, per exemple, per l'avinguda Marañón o per la mateixa Diagonal, que està tallada, jo diria ben bé, fins a Francesc Macià està tallada, i van arribant més manifestants, i això s'ha convertit en una cacerolada, doncs, per protestar, com dèieu, per la presència de la família reial, pel rei, doncs, en aquests premis Princesa Girona. La tensió s'ha produït, sobretot, com dèieu, entre les 5 i les 6 de la tarda. Aquesta hora ha sigut la que els manifestants han bloquejat, doncs, l'entrada a la banda dreta, a la banda de muntanya, diríem, de la Diagonal, que és on podien entrar els darrers assistents a l'acte. Doncs els manifestants els han bloquejat, no els han deixat entrar, i això ha generat alguns moments de tensió, però que sense més incidència. Aquests assistents han hagut de fer volta, han hagut de pujar per avinguda Esplugues. Entre ells hem pogut veure, com dèieu, cares conegudes, com també, per exemple, el vicepresident, l'exvicepresident econòmic Javier Faus. També hem vist, per exemple, algun candidat als Premis Girona, doncs, que no podia entrar, no era un premiat, era un candidat, i no ens ha volgut dir la identitat, no ha volgut dir que la fessin pública. Però bé, de moment els manifestants segueixen aquí. Recordem que també hi havia presència d'alguns partits polítics, de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana, Ernest Maragall, per exemple, per Esquerra Republicana, o Míriam Nogueras per Junts per Catalunya. I recordem també que aquests premis se celebraven a Girona, però fa dos anys Girona va declarar persona non grata al rei d'Espanya i no va cedir el local, diguéssim, per fer els premis, i aleshores han decidit portar els premis a Barcelona. Mentrestant, com dèieu, a dins s'està celebrant els premis, que normalment té 4 premiats, aquest any té 5 premiats. Aquest any el Rafael Villalobos és Premi Arts i Lletres, i el Premi el Premi Empresa és Ignacio Medrano, el Premi Recerca Científica és Xavier Ros Oton. També tenim el Premi Social a Begoña Arana, i el Premi Nou d'aquest any és el Premi Internacional a Maria Jamal, que és cofundadora de l'organització humanitària internacional Humanity Crew. Per cert, només dir, que m'he deixat de dir-ho, d'explicar-ho, que els Mossos han donat un primer avís perquè la gent no llancés objectes als cossos policials, perquè si no haurien d'intervenir. D'això ja fa 10 minuts i no han intervingut ni han donat cap més avís. Per tant, esperem que no es produeixi aquesta intervenció dels Mossos d'Esquadra. De moment, tot des d'aquí, això és tot des d'aquí, des de la Diagonal a l'alçada de Zona Universitària.
Doncs gràcies, Pep Carbonell, per aquesta extensa informació. També estarem pendents, efectivament, de si finalment hi ha o no càrregues policials. A tot això, com bé deies, Pep, també hi ha hagut destacats diputats dels tres partits independentistes en les protestes, i aquest matí des del govern s'ha fet una crida a manifestar-se de manera cívica. I tot això mentre Òmnium Cultural reclama que l'Ajuntament no cedeixi espais públics a la monarquia. L'entitat independentista vol que la família reial no pugui fer servir el Palauet Albéniz, la seva residència oficial, en les visites a Barcelona. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha retret Felip VI la seva actitud negligent durant el discurs posterior a la consulta de l'1 d'octubre i ha criticat la que ha qualificat de militarització de Barcelona per la visita del monarca. Per això ha reclamat que l'Ajuntament no li cedeixi espais públics.
Aquest rei, imposat pel franquisme, no pot tenir cap privilegi a la capital de Catalunya. Cap espai públic pot estar a la seva lliure disposició, ni a Barcelona ni arreu del país. Per això demanem que el Palauet Albéniz sigui un lloc dedicat a la cultura, cedit a les entitats, obert a la ciutadania, i que mai més se cedeixi en els Borbons.
Per Mauri, l'Ajuntament hauria d'esborrar el rastre de la monarquia a la ciutat, com ja va fer quan va retirar l'efígie de Joan Carles I del Saló de Plens Municipal.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
A aquesta hora, més de 40 ciutats d'arreu de l'Estat protesten contra la sentència de l'anomenada Manada de Manresa, que condemnava els agressors d'abusos i no agressió sexual a una menor.
La sentència es coneixia dijous passat i des d'aleshores desenes d'organitzacions feministes han convocat concentracions per aquest dilluns. Sota el lema "No és abús, és violació", els manifestants tornen a posar sobre la taula totes les reivindicacions que ja van sortir en el cas de la Manada de Pamplona. És a dir, que la intimidació o la violència deixin de ser requisits perquè una violació sigui considerada agressió sexual. En el cas de la menor de Manresa, l'Audiència de Barcelona va considerar un atenuant el fet que la víctima estigués sota els efectes de les drogues.
La principal convocatòria, però, a casa nostra és demà a Manresa. Col·lectius feministes criden a mobilitzar-se contra la polèmica sentència. Avui, però, el col·lectiu Dones Lleida ja s'ha concentrat aquest migdia davant els jutjats de la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El col·lectiu feminista ha volgut denunciar el que consideren que és una justícia patriarcal davant aquesta sentència de l'Audiència de Barcelona. Així ho ha manifestat la membre de Dones Lleida, Esther Sánchez.
Avui estem aquí per denunciar una vegada més el que és aquesta justícia patriarcal, que entenem que revictimitza de les agressions sexuals, no posa el seu lloc amb aquests agressors i, per tant, d'alguna manera s'està donant màniga ampla a que segueixi aquesta impunitat, a que segueixin aquests actes tan execrables que cada dia ens trobem a totes les ciutats, no? Arreu de Catalunya i de l'Estat.
Des del col·lectiu afirmen que continuaran cada vegada amb més força perquè això no passi i diuen que sembla que la judicatura està encallada. Segons han manifestat, continuaran defensant les dones contra el món patriarcal, consideren en el qual se les reprimeix.
I encara en la crònica social, tret de sortida avui a l'Audiència de Tarragona del judici contra els membres d'una xarxa que es dedicava a abusar sexualment de menors i gravar pornografia infantil a la província. Avui havien de declarar algunes de les víctimes. La vista s'allargarà fins al 29 de novembre i el tribunal ha acordat que es faci a porta tancada. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
L'alerta sobre aquesta organització criminal la va donar un centre de menors de Tortosa, on els presumptes pornògrafs captaven els joves a canvi de petites sumes de diners. La denúncia va permetre destapar el grup i detenir 7 persones el 2015, per qui la fiscalia demana 6.317 anys de presó. D'aquests 7, n'hi ha un que està declarat en rebel·lia i que no s'ha presentat al judici. Alexandra Membritbe, de l'associació El Mundo de los Así, especialitzada contra l'abús infantil, adverteix que aquests casos es podien haver detectat abans si hi hagués una formació per tots els treballadors i treballadores que estiguin relacionats amb el món de la infància.
Tenim un problema greu, i el problema greu és que no existeix a dia d'avui formació curricular per a totes aquestes persones professionals que poden estar a prop d'una víctima o una supervivent.
La vista s'allargarà fins al 29 de novembre i el tribunal ha acordat que es faci a porta tancada. L'operació Trinity també va poder identificar 103 víctimes d'aquesta xarxa a Barcelona, València, el Marroc, Tailàndia, Romania o Vietnam. Els processats hi participaven de forma directa en els abusos i també han registrat les imatges per després compartir el material entre ells.
I a Badalona, tècnics d'urbanisme i d'empreses constructores han fet avui una primera visita al perímetre de l'edifici del número 16 del passatge de la Torre al barri de la Salut, que demà anirà a terra. Els experts acabaven de confeccionar aquest matí el pla que seguiran la demolició, mentre els veïns afectats continuen reallotjats de forma temporal fins que serveis socials estudiï cas per cas. Voluntaris de Creu Roja, entre ells psicòlegs, els han acompanyat en tot moment per ajudar-los en el procés. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Amb tota probabilitat, dimarts s'iniciarà la demolició, que no es farà amb explosius per raons de seguretat. Seran els operaris els que enderrocaran cada pis, penjats en una grua, fins a arribar al forat de la façana que es troba a la segona planta. Ho explica Rubén Guijarro, regidor d'Urbanisme.
Per preservar la seguretat dels edificis colindants, sobretot, i fer-ho amb tota la seguretat també pel personal que farà l'enderroc, s'utilitzarà una tècnica més conservadora, més manual, per dir-ho d'alguna manera, almenys fins a arribar a on trobem el forat.
Els 57 veïns de l'edifici afectat es troben ara allotjats en pensions i aparthotels, uns habitatges d'emergència que tenen garantits almenys durant dues setmanes. Després, Serveis Socials estudiarà cas per cas per determinar si s'escau una solució a llarg termini. Pel que fa als 48 veïns de les finques properes, les números 14 i 11, també se'ls oferirà allotjar-se en pensions i aparthotels fins que puguin tornar a casa.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
S'ajorna fins demà a la tarda la reunió entre sindicats i direcció de l'antiga General Cable per negociar l'ERO, que afectarà a uns 500 treballadors de les plantes de Montcada i Manlleu. Aquest matí s'han viscut moments de tensió quan en la protesta davant el Departament de Treball una vintena de persones han irromput a la sala on s'havien de dur a terme les negociacions, emmascarats i cridant. La nova trobada es farà demà a 4:45 a un altre local del departament, al Poble Sec. Mentrestant, continuen les convocatòries de vaga. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Una vintena de treballadors de la planta de Prysmian de Montcada i Reixac han irromput a la sala on el seu comitè estava reunit amb la direcció i mediació del Departament de Treball. Expliquen que ho han fet com a resposta del maltractament rebut ahir a la seu italiana de la direcció. Ho ha explicat a la xarxa Francisco Martínez, del comitè de General Cable.
Mienten prácticamente en todo y encima nos vamos allá a protestar y nos trataron como terroristas. Pues evidentemente esto es una, para mí es una respuesta proporcional, aunque no la puedo compartir porque la violencia no puedo abogar en ningún momento, pero sí que de alguna manera me solidarizo un poquito con mis compañeros.
La direcció no ha volgut continuar la reunió per motius de seguretat i mediació ha emplaçat les dues parts demà a la tarda a una altra seu, al Poble Sec. Una setantena de treballadors s'han concentrat al carrer, han llançat petards i traques a la porta i han llançat ous contra la façana.
Doncs la situació de Prysmian posa en dubte el Pacte Nacional per la Indústria. Només s'ha executat una part previst i encara hi ha molta feina per fer.
Des de Comissions Obreres consideren que el pacte està carregat de bones intencions, però és víctima de la passivitat de les administracions. Ho ha dit a la xarxa Tomàs Díaz, responsable de política industrial del sindicat.
En el tema d'infraestructures només s'ha executat un 17% del pressupost que hi havia disponible, un 30% en noves tecnologies, les inversions, les ajudes a empreses, les ajudes a polígons industrials. Hi ha molta feina per fer i jo penso que el problema del Pacte Nacional de la Indústria, que té molt bones intencions, no és un problema de desenvolupament, sinó és un problema, i jo m'agradaria dir tranquil·lament que és un problema de paràlisi política també que hi ha al govern de la Generalitat.
Díaz ha recordat que 2 de cada 5 treballadors que han perdut la feina a Catalunya pertanyen al sector de la indústria.
Repassem en altres notícies destacades del dia, començant a l'Alt Empordà, on segueix la polèmica per la col·locació d'una antena de 5G al barri del Rally Sud de Figueres. L'Ajuntament ha hagut d'aixecar-ne la suspensió, tot i que asseguren que estan al costat dels veïns que rebutgen l'antena, però que ara per ara no poden aturar-ne la instal·lació. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. La col·locació de l'antena de telefonia mòbil al barri del Rally Sud de Figueres torna a ser motiu de polèmica. L'Ajuntament fins ara havia suspès la llicència d'obres per la col·locació d'aquesta antena, però ara ha hagut d'aixecar aquesta suspensió perquè la llei li obliga. De totes maneres, l'Ajuntament assegura que treballarà per fer pressió a l'empresa per aturar definitivament la instal·lació de l'antena o bé canviar-la d'ubicació. Des de l'Ajuntament treballaran perquè el nou POM eviti la col·locació d'antenes en zones poblades. També parlaran amb el síndic de Greuges de Catalunya i faran un front comú amb el municipalisme per tal que els ajuntaments puguin tenir més presa de decisió a l'hora de col·locar les antenes. Així ho ha explicat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.
Defensar els seus interessos, recolzar-los i mirar de trobar les solucions que necessitem, doncs, perquè aquesta antena o la ubicació d'aquesta antena pugui ser repensada i pugui posar-se en algun dels espais on l'Ajuntament suggereix.
L'antena de telefonia es vol ubicar a la zona del barri del Rally Sud, una de les zones més poblades de la ciutat, enmig del nou CAP i prop d'una escola, i es tractaria d'una antena d'uns 30 metres d'alçada.
I anem ara fins a la Garrotxa, on l'Ajuntament d'Olot finalment celebra avui el ple que van haver d'ajornar la setmana passada per les protestes dels ciutadans que van irrompre la sala de plens i van interrompre la sessió. Protesten per l'augment del 14% de l'IBI la taxa d'escombraries. El govern olotí ha decidit rebaixar l'increment, però la nova xifra segueix sense convèncer molts olotins. Olot Televisió, Judit Lechón.
Aquest dilluns, l'equip de govern intenta portar de nou aprovació les ordenances modificades, amb una rebaixa de l'augment de 10 punts percentuals, incrementant l'IBI en un 4% i la taxa d'escombraries un 4,7%. Però la nova proposta tampoc convenç, com a mínim, els grups de l'oposició de l'Ajuntament d'Olot. Esquerra Republicana ja ha anunciat que hi votaran contra. Anna Bernades és portaveu d'Esquerra Republicana Olot.
Nosaltres en el nostre programa electoral portàvem que no pujaríem l'IBI als ciutadans d'Olot i, per tant, tant abans, quan era un 14%, com ara, que sembla que és un 4,7%, evidentment n'hi estem en contra.
Tant el PSC com la CUP no han anunciat quin serà el seu vot al ple perquè la documentació tot just arriba als grups aquest matí, però han expressat que la rebaixa no els satisfà. Així mateix, al carrer segueix havent un rebuig latent de la nova proposta. Per una banda, l'ADL Garrotxa ja ha convocat una manifestació davant l'Ajuntament abans del ple, a 6:15 de la tarda, mentre que alguns barris de la ciutat es manté la recollida de firmes iniciada per Carme Guardiola i demanen que es mantinguin les taxes respecte a aquest 2019.
En cultura, la periodista i escriptora argentina Mariana Enríquez ha guanyat el Premi Herralde de novel·la amb l'obra Nuestra Parte de Noche. El jurat ha destacat que l'obra desborda les convencions del gènere per elevar-se a la categoria de novel·la total oberta a grans temes.
Entre ells, les relacions pare-fill, els llaços de l'amor i l'amistat o la malaltia com a condició de vida. Nuestra Parte de Noche explica el viatge d'un pare i un fill travessant l'Argentina per carretera durant els anys de la Junta Militar. En aquest viatge plana també la mort de la mare en circumstàncies poc clares. Mariana Enríquez, que ha escrit novel·les, relats de viatge i perfils, ha explicat que l'obra premiada és una barreja de gèneres.
Fue un desafío porque estaba bastante cómoda en la escritura de cuentos y eran bien recibidos y eso, y me aburrí. Me dieron ganas de decir, bueno, no, a ver si puedo hacer otra cosa, ¿no? Fue como probarme, pero sí, tiene elementos de género, tiene bastante de política, tiene bastante de género de horror, tiene bastante de saga familiar.
I tot a punt a Reus per una nova edició del Festival Internacional de Cinema. El Memory Mash arriba a la seva 14a enguany al certamen centrat en el món del documental. Projectarà 14 films dividits en 4 categories, una edició especialment centrada en el paper de la dona. La nova ràdio, David Fernández.
El documental de Rodillas Corazón, dedicat a la ballarina Sol Picó, que és a punt de fer 50 anys, inaugurarà dimecres la 14a edició del Memory Mash, un festival dedicat a pel·lícules que utilitzen imatges d'arxiu. Per aquest any s'han programat films com Shooting the Mafia, sobre la lluita contra la màfia siciliana de Letícia Battaglia, o Les maletes de Madame Colette, sobre aquesta pintora francesa, en una edició que aposta perquè les figures femenines tinguin un pes especial. Daniel Geriot és el director artístic del Memory Mash.
Doncs en aquest sentit, Secció Oficial és una secció essencialment femenina, és una pel·lícula dirigida per un home i tracta sobre una dona, i també aquesta idea de reflexionar i de mostrar-nos dones fortes, dones valentes, està també present en totes les seccions del festival.
El festival Memory Mash inclou també la projecció de Peret, Jo sóc la rumba, o Contra el nodo, en la cloenda de dissabte. A més, en la secció local Memory Reus es podran veure obres com Gaudí, l'arquitecte de Déu, Labo, sobre l'antiga Universitat Laboral Francisco Franco de Tarragona, o la Vall del Francolí, l'Alè del Camp.
Últim minut per repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Sant Andreu, el Mataró i el Mediterrani coneixeran demà els rivals a l'Eurolliga femenina.
Les andreuenques van superar l'Illa Francès per 8-5 i les mataronines van guanyar l'Utrecht d'Holanda per 7-8 en la darrera jornada de la fase de grups. El Mediterrani ja va segellar dissabte la seva classificació. En la següent fase ja s'hi afegirà com a cap de sèrie el Sabadell, vigent campió de la competició. Serà el primer cop que quatre equips catalans arriben a aquesta fase de la màxima competició del waterpolo femení europeu. Demà es farà el sorteig del que configurarà els 16 equips classificats en 4 grups.
L'Espart City Lip Girona és líder en solitari de la Lliga Femenina de Bàsquet.
Va superar el gran rival i colíder fins ahir al Perfumeries Avenida de Salamanca. Les d'Eric Surís es van imposar per 55-68 a l'Avenida per quart cop consecutiu i van sortir líders en solitari amb 7 victòries en els 7 partits jugats. L'Uni viatja demà a Polònia, on aquesta setmana buscarà la segona victòria en la fase de grups de l'Eurolliga.
I també va sumar un triomf a domicili al Cadí La Seu.
Va superar el Manfilter per 61-65, tot i que patint més de l'esperat. El Cedis havia arribat a dominar per 46-55, però quan faltava només un minut al marcador era d'empat a 61. L'encert de Mur i Díaz, però, va acabar decantant la balança per les catalanes.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Benent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'any 1974, la Fira de Joguines de Nuremberg va veure aparèixer tres figuretes que canviarien el món de molts nens i nenes. Un obrer de la construcció, un indi americà i un cavaller medieval. No sabem si van inspirar la formació tres anys després dels Village People, però el cert és que van triomfar tant que avui en dia se n'han venut més de 3.000 milions de figures arreu del món. Aquell obrer, aquell indi i aquell cavaller eren els primers clics de Playmobil de la història. Avui, 45 anys després, són una de les joguines que més passions desperta entre grans i petits, motiu no només de l'interès dels col·leccionistes, sinó també d'aficionats de totes les edats que justifiquen la proliferació d'un munt de fires dedicades als clics. Una de les més grans de casa nostra és la que se celebra a Amposta, i la tenim a tocar, l'Expo Clic. Amb un riu de clics com a eslògan, l'Expo Clic pren Amposta per 8a vegada, ocupant 3.000 metres quadrats al pavelló firal de la capital del Montsià. L'entrada és de franc i, a més de les parades i exposicions, també hi haurà un concurs de diorames. Els comerços d'Amposta també han utilitzat els clics per participar al concurs d'aparadors i tots aquells que ho vulgueu podeu participar al concurs de fotografies de clics penjant la vostra composició a Instagram amb l'etiqueta Concurs Expo Clic 19. Edició de l'Expo Clic. Del 8 al 10 de novembre, al pavelló firal 1 d'octubre d'Amposta. Organitza l'Ajuntament d'Amposta amb la col·laboració de l'associació Somos Clics.
sabies que...
Tothom ho ha sentit alguna vegada. Si estàs constipat, el millor és una ceba oberta per dormir. Olor quedarà. L'energia que proporciona la ceba prové majoritàriament del contingut de glucosa i sacarosa. Conté quasi totes les vitamines en petites quantitats. Dels diversos minerals que hi trobem, en destaca el sofre i el potassi. És un aliment adequat per als diabètics, ja que el sofre regula els nivells de sucre en sang intervenint en la síntesi de la insulina. Els compostos ensofrats produeixen un efecte expectorant, mucolític i antibiòtic sobre determinats germes. Ai, que necessito una ceba. Ai, me la vaig a tallar, vinga.